tenia dubtes de si concorreria com a cap de llista de Junts a les dues eleccions. Avui això ha quedat absolutament clar, almenys així ho ha dit el president Puigdemont, que no es presentaria a les eleccions europees com a cap de llista. I estic d'acord amb el que planteja el Silva quan diu que potser té informació o té molt clar que l'amnistia seguirà una mica el que sembla o el que preveiem que s'ha de produir amb els tempos que pertoquen, no? Tot i les traves que està posant la cúpula del Consell, bueno, la cúpula de la Judicatura i en particular el Consell General del Poder Judicial. Però clar, realment... amb la informació que nosaltres tenim, que potser no és tota la que dominen els partits polítics, realment els tempos són molt ajustats, perquè si tot va bé, segurament la llei s'aprovarà de forma definitiva a finals de maig, principis de juny. Un cop això passi, tècnicament ell podria tornar amb totes les garanties, perquè bueno, s'obre un període de 2 mesos en què els jutges l'han d'aplicar.
Mira, repassem les dates, sí. Que abans ens explicava l'Adrià Santa Rosagna. El primer debat, com a molt tard, seria el 25 de juny. En aquest cas, l'amnistia estaria aprovada, però encara no haurien passat, això que deies tu, Laura, aquests 2 mesos d'aplicació que tindrien els jutges de marge per aplicar doncs, aquesta llei. I el segon debat, com a màxim, se n'aniria fins al 25 d'agost, que en aquest cas, en teoria, sí que ja hauria d'estar tot aplicat, és a dir, que estaria aprovada la llei i ja haurien passat aquests 2 mesos de marge.
No, i en aquests 2 mesos de marge d'aplicació de la normativa també implica que s'hauran d'aixecar les mesures cautelars, malgrat que hi hagi preguntes i qüestions prejudicials a la Justícia Europea i al Tribunal Constitucional, s'haurien d'aixecar les mesures cautelars que l'haurien de permetre, i ho parlo en condicional perquè, clar, vull dir, durant tots aquests mesos, des que hem començat a parlar de la llei d'amnistia, hem vist quina ha estat la resposta del Consell General del Poder Judicial i de molts jutges de l'ala conservadora de la Judicatura. Per tant, tot és en condicional. En teoria, tot hauria de funcionar així, s'haurien d'aixecar les cautelars i hauria de poder venir aquí i doncs assistir al debat d'investidura. Clar, tal com hem vist la reacció d'una part de la Judicatura, és normal que tinguem dubtes. Potser sí que és veritat el que plantejava el Silva, que hi ha algun element de negociació entre el PSOE, entre els Junts, alguna història que potser se'ns escapa de moment, no? I que li fan estar bastant tranquil amb això.
Sobre el tema de les dates, crec que la Laia Colomer també ens volia apuntar una altra qüestió, oi, Laia?
Sí, exacte, no? Perquè ara dèiem que com a molt tard el primer debat d'investidura ha de ser el 25 de juny, però aquesta és la data en què s'ha de convocar un debat d'investidura, però aquest debat es pot no arribar a celebrar, es pot posposar. De fet, això és el que va passar el gener del 2018, després de les eleccions del 21D del 2017, si ho recordeu, es va convocar el debat d'investidura el 30 de gener en una investidura, no? Que el candidat era Carles Puigdemont, però el president del Parlament, Roger Torrent, va suspendre aquell debat, no es va arribar a celebrar i per tant es va entrar en una mena de llim legal en què tampoc van començar a córrer aquests 2 mesos, després es va convocar un altre debat en què el candidat era Jordi Sánchez, que com que estava a la presó tampoc es va arribar a celebrar aquest debat, i el temps no va començar a córrer fins que es va convocar el debat d'investidura en aquell cas de Jordi Turull, si ho recordeu, que es va celebrar just el dia abans que el tornessin a empresonar, i va ser llavors quan va començar a córrer aquest termini. Per tant, sí que l'últim dia en què s'ha de convocar el primer debat d'investidura és el 25 de juny, però bé, si passés alguna cosa en què Carles Puigdemont no pogués arribar, que encara no s'haguessin aixecat totes les mesures cautelars, es podria arribar a posposar aquesta data, però bé, avui també hem sentit Carles Puigdemont dient que, malgrat el que puguin fer els jutges o les giragonses que puguin fer per intentar no aplicar l'amnistia, ell té decidit tornar encara que això passi. Per tant, almenys això, no?, és el que ha dit avui.
Per tant, una cosa és que es convoqui aquesta data del ple dins dels terminis que estan marcats, i una altra cosa és que s'acabi celebrant, no?
Bueno, recordem una cosa també, aquests terminis no els marquen els partits polítics, ni tan sols es marca el candidat a l'investidura, es marca la mesa i la presidència del Parlament.
També serà després important veure la configuració.
Exacte. Després de les eleccions veurem quines majories hi ha a la mesa i veurem si es pot mantenir aquesta estira i arronsa per facilitar o no l'arribada d'un candidat, no? Ho dic perquè sovint donem per fet que això continuarà sent així i bueno, hi ha unes eleccions i a veure quines majories surten, eh? Però és important també saber qui controla la mesa. I això sí que serà abans, bastant abans de la investidura.
Maria.
Sí, jo sobre he sentit bona part del discurs de Carles Puigdemont i és evident, jo crec, i això és una cosa que s'ha de reconèixer, que ara mateix no hi ha potser ningú més, i jo crec que en aquest sentit el president de la Generalitat està ens llum de projectar un discurs amb aquest aplom i amb aquesta mena de transcendència històrica, no? Que ell això, Carles Puigdemont, ho fa molt bé. Ara bé, quan parlava de la restitució de la presidència de la Generalitat, per exemple, com si no hi hagués hagut presidència de la Generalitat en els últims anys, des del 2017, que ell va marxar, perquè això s'ha de dir també, o sigui, quan el destitueixen a ell, o quan el 155 intervé els poders de, intervé el govern de la Generalitat, ell ja ha marxat, ell ja ha renunciat a fer de president i per tant és ell qui voluntàriament, amb unes circumstàncies evidentment molt adverses, però és ell qui decideix marxar quan encara la presó i tot el que va venir després encara no estava damunt de la taula. Ho dic perquè un retorn plantejat el 2018, que és quan se'n parlava, i si us en recordeu quan el van detenir a Alemanya i que això va generar realment molta contestació social i que els carrers bullien, un retorn en aquell sentit en aquell moment és quan podria haver tingut sentit per la mena de discurs que ell està plantejant en aquests moments. Ara bé, passats 5 o 6 anys on aquell moment no és el que era i on si pots tornar és precisament perquè el PSOE vol que tornis i perquè tu has volgut participar d'una governabilitat i d'una estabilitat d'Espanya votant la investidura de Pedro Sánchez, votant una llei d'amnistia i si anem encara més enrere pactant amb tota la tranquil·litat i amb tota la normalitat del món amb el PSC a les diputacions, crec que és un discurs que ara mateix, el 2024, ja no se sosté per molt que ell vulgui fer revifar una mica aquella, i aquell aplom i aquell poder i aquella autoritat que tenia aleshores i que ha conservat, certament, en una part de, del seu electorat. Però crec que tot plegat és una mica, no, aquesta, bueno, aquest dia de la marmota que es parla moltes vegades, que és intentar recuperar en aquell discurs ja no només perquè les circumstàncies hagin canviat durant aquests anys, sinó perquè tot allò que van fer que aquell discurs en aquell moment no fos exitós, es troben bàsicament la causa en la persona de Carles Puigdemont.
Jo venia avui cap aquí pensant estic segur que avui quan la Maria doni la seva opinió estaré d'acord al 100%. I això que acaba de dir, subscric. No, però és que és veritat, és que estava segur que aquest seria el teu discurs perquè efectivament, si vols afegir fins i tot alguna cosa més a aquest bucle, aquest del dia de la marmota, quan ha parlat ja d'una llista unitària, no? Sí. De l'independentisme, això sí, presidida per ell, perquè clar, ell el primer que ha dit és que ell serà el candidat, i està molt bé formular als altres partits la possibilitat d'anar junts, però presidint per ell la llista, i quan també ha dit, i ha deixat molt clar que la seva llista anirà més enllà del seu partit també, que tampoc no és el seu partit perquè crec que ni tan sols milita junts en aquest moment, no? És a dir que jo no sé si buscarà un perfil com recordàvem abans de l'estil de la llista aquella del Junts pel Sí on hi havia Lluís Jacques i l'entrenadora de natació sincronitzada i no sé quantes coses més, no? Vull dir, si quin perfil ara buscarà per una mica buscar l'epaté, no? el crida l'atenció un altre cop, perquè el que necessita és aquest discurs que efectivament estic d'acord amb Maria també, que és el que millor ho fa i que encara té una part del seu electorat. El problema és que recordem que l'última vegada que el Carles Puigdemont es va presentar a unes eleccions de la Generalitat no les va guanyar ni va ser el candidat més votat entre els independentistes, i per tant, i per això el president actual és el president Aragonès, i per tant ell necessita sí o sí
també diferents a les actuals.
Sí, però fixa't que la diferència és que han aconseguit 7 vots claus al Congrés, perquè aquesta és la clau, perquè abans de les eleccions generals jo no, sincerament, no veia que tingués possibilitats de fer aquest discurs, de fer d'això de la retribució, de tornar a l'amnistia, tot això el Partit Socialista tenia claríssim i ho va deixar claríssim que no hi havia cap mena de possibilitat de l'amnistia, i si ho ha fet és perquè necessita el seu suport, no? I perquè ho té molt tancat, perquè si no és impensable. Per tant, aquesta oportunitat que té i que l'està aprofitant passa necessàriament per ampliar la seva base del seu votant fidel, que el votarà sí o sí fins a la mort i fins al dia que tal. Necessita molt, molt més vots, perquè és que no només ha de... És que jo crec que no només, fixa't, hauria de ser el primer dels independentistes, no només hauria de tenir un altre cop majoria independentista, no només, com recordàvem el Rafa, els altres partits l'haurien d'estar d'acord en votar-lo, que la CUP no ho veig clar, i Esquerra també tinc molts dubtes, sinó que a més crec que hauria de ser el partit més votat, perquè si els socialistes guanyen, com diuen les enquestes, doncs ja veurem després també el que passa, per molt que hi hagi altres possibilitats de fer majories alternatives, no? No serà el mateix, no serà el mateix.
En aquest sentit, en aquesta mà estesa de Carles Puigdemont, si us sembla, escoltem què és el que ha dit Laia a Carles Puigdemont sobre el fet d'allargar la mà també a altres forces polítiques independentistes.
Sí, exacte, ha dit, no?, que la seva opció que preferia, no?, era, que ja ho ha dit en moltíssimes ocasions i en altres eleccions també ho ha dit, era d'aquesta llista única, no?, de tot l'espai independentista. Ha dit que és molt complicat fer això, que hi ha forces que no ho volen, que a més ja hi ha molt poc temps per poder-ho fer, perquè les eleccions són d'aquí a uns 50 dies, i sí que ha dit, doncs, que la llista que vol és que vagi més enllà, sigui transversal i vagi més enllà del que és Junts per Catalunya.
Tinc clar també que la candidatura que vull encapçalar haurà d'anar més enllà del que és el meu partit, Junts per Catalunya. Que haurà d'incorporar... Això... I és una mica la tradició de la casa, de fet, de Junts per Catalunya va néixer amb aquesta vocació. I haurà d'incorporar perfils i suports provinents d'altres sectors, convençuts que les nostres opcions de victòria passaran per mantenir-nos fidels a l'esperit de servei i generositat en què va néixer Junts.
Per tant, que dona per fet, no?, que aquesta llista única que diu que a ell li agradaria no serà possible, però sí que vol que sigui una candidatura transversal, que incorpori persones independents que no siguin de Junts per Catalunya, i el que ens podem imaginar és el que passarà això, no?, que, doncs, que la llista s'incorporaran tot de persones que vinguin de molts àmbits diferents, no?, i que no n'hi hagi tants amb el carnet, en aquest cas, de Junts per Catalunya.
En aquest sentit, com dèiem ara, amb aquesta mà estesa de Carles Puigdemont, fonts d'Esquerra, amb qui hem intentat, doncs, parlar aquesta nit, però no ha estat possible, sí que fonts del partit apunten que després d'abandonar el govern, que tenien el 52%, després que Junts abandonés el govern, o de votar també en contra dels pressupostos, una llista únics enmig de retrets, diuen que és repetir errors del passat. Sí que diuen que hi ha espai per refer ponts, d'entrada, per exemple, donant suport a la proposta del govern i també del president del finançament, però diuen que si volen refer la unitat d'acció, doncs que comencin per sumar-se, per exemple, donant suport a accions com aquestes.
En aquest argumentari, diguéssim, que Esquerra ara està passant, també fan una pregunta interessant, i és què faria Junts si qui queda per davant és Esquerra Republicana? Si aquesta unitat inquebrantable i aquest suport incondicional que demana a la resta independentistes, si ell és l'independentista més votat, si Junts també la faria de manera recíproca, si el president Aragonès fos el que quedés per davant, no? I és una pregunta que segurament en algun moment algú li haurà de fer a Carles Puigdemont, i veurem què és el que respon, no? Perquè, en tot cas, si Junts no queda per davant d'Esquerra, ell ja ha dit que no tornarà, per tant, tampoc serà la seva posició, perdó, sinó el seu partit, al final,
I és veritat que, si no m'equivoco, quan van anar amb Junts pel Sí van treure 62 diputats, i ara en són 65. Si sumem els que tenen per separat Esquerra i Junts, són 3 més que els que van treure anant Junts, que no vol dir que hagin de ser les mateixes circumstàncies, evidentment, però en aquest cas, anant Junts, van treure 3 escons menys que anant per separat.
Sí, no va ser segurament el resultat que s'esperava en aquell moment, i al marge de tot això és que en aquell moment es va poder fer aquesta unitat entre diverses persones de tendències polítiques diferents i vertebrar aquesta llista única, que em sembla que el context polític ara ha canviat moltíssim, i per tant crec que reeditar aquesta idea és difícil, tenint en compte que ni les relacions entre els diferents actors que en aquell moment estaven involucrats i que han passat a ser un altre actor polític diferent, hereu d'aquella antiga Convergència amb Esquerra Republicana, ni altres persones que igual es van sumar en aquell moment amb aquell projecte, quan tot estava una mica per fer, com si diguéssim, crec que ara els ànims són diferents. Això per començar, i després, si em permeteu, tot un moment enrere el que plantejava la Maria, que estic molt d'acord, però és que jo penso que des de la perspectiva de Junts, l'única cosa trencadora que poden jugar aquestes eleccions és Puigdemont en si mateix. És a dir, és el que representaria el fet de que, a diferència del que va passar el 2021 i el 2017, quan Puigdemont es va presentar com a candidat simbòlic però no efectiu, ara eventualment podria tornar i ser el candidat efectiu d'aquestes eleccions. És a dir, jo crec que el valor simbòlic que té Puigdemont, el valor en termes de representativitat o el valor que té per l'imaginari col·lectiu d'una part de la gent d'aquest país en termes de, no, que defensa aquest discurs de la restitució del president legítim, no? Això pot jugar-ho Junts, perquè jo crec que això pot connectar amb una part de l'electorat. Però crec que allò trencador i allò que realment Junts pot jugar com una carta, no sé si guanyadora, però que pugui competir pugui competir bé, no? I pugui eventualment treure molts vots, és la figura de Puigdemont en si mateix. No crec que el relat que pugui oferir Junts a dia d'avui sigui trencador en cap sentit, tenint en compte el que està passant ara mateix, que Junts en aquell moment, l'any 2017 i tampoc l'any 2021, està fent el paper que està fent en l'actualitat per mantenir, que és un actor clau a l'hora de mantenir i sostenir la governabilitat a l'estat espanyol i, per tant, l'estabilitat de la legislatura del govern espanyol, no? Jo crec que ara mateix el que poden jugar no és tant una qüestió discursiva o de relat, és el candidat, és ell la figura en si mateix, i veurem si amb això n'hi ha prou com per ser o la llista més votada o fins i tot dintre l'independentisme ser la llista més votada.
Només per, estic d'acord amb el que deia la Laura, però només per puntualitzar una cosa, que és que això que era el candidat simbòlic clarament ho va ser el 2021, però el 2017 la idea amb què Junts va presentar Puigdemont com a cap de llista no era perquè
no era
simbòlic, però el mantra era votar el president perquè torni el president. I la campanya es va centrar bàsicament, perquè això l'altre dia vaig voler fer una, quan es van convocar les eleccions o quan es van dir que es convocarien, que van trigar també uns dies a convocar-se, vaig fer una mica exercici de maroteca de veure en quins termes es va plantejar la campanya per part de Junts aquell 21 de desembre del 2017, i tant la campanya com fins i tot els dies posteriors tot anava al voltant de votar Carles Puigdemont perquè torni el president. Llavors, allò és una mica, per això, no? També és un dia de la marmota en aquest sentit, que és que ja ha passat que Carles Puigdemont es presenti en unes eleccions amb la promesa que això el faria tornar si és que tenia prous vots per, i la confiança de la cambra per ser president, amb la diferència, com deia abans, que aleshores era un moment especialment tens i especialment potencialment fructífer, i que ara les circumstàncies han canviat tant que és que fins i tot es pot dir que pots tornar, i precisament si et pots plantejar això és perquè has contribuït a estabilitzar el govern espanyol i perquè si no haguessis votat la investidura de Pedro Sánchez, ara mateix no hi hauria amnistia i, per tant, Carles Puigdemont no podria estar fent aquest discurs.
I en canvi veig que serà molt interessant, complementant el que dius, la campanya en els termes del discurs que faran, ja he sentit a Pedro Sánchez, que faran els socialistes, perquè fixa't que el discurs que estan fent és que l'amnistia va per la reconciliació, la pacificació, i una de les coses que avui ha dit clarament a Puigdemont és que plantejarà un referèndum d'autodeterminació, i si no, diu que tornaran a les vies unilaterals o una cosa similar. És a dir, que ja sabem tots que en campanya, tristament, tothom diu mentides o no diu la veritat, però aquesta contradicció de presentar els socialistes com la nova alternativa que ara arreglarà Catalunya perquè ho han pacificat, contrasta amb el fet de que gràcies a ells i amb el pacte i amb l'amnistia tornarà Puigdemont per tornar enrere i repetir tot el que ja hem vist en aquest bucle infinit de tot el que hem vist que passava des del 2017. O sigui, la campanya serà realment, a part que el Puigdemont no podrà fer campanya presencial, entenc, no? Sinó que farà com els debats, però no sé com els faran. Òbviament la resta de coses les pot fer per videoconferències, aquestes coses, però també serà peculiar veure quina mena de campanya fa Puigdemont, no?
I qui va de número 2, que és qui haurà de fer, qui farà tots els debats.
Exacte, sí.
Ara mateix mateix tots els exconsellers no es poden presentar perquè encara tenen una pena d'inhabilitació que han de complir, i jo tinc autèntica curiositat per saber qui farà aquest paper, que sembla que no, qui
menys Josep Rull, si m'equivoco, que ja no té inhabilitació.
Sí.
Ah, no? Ah, val, em pensava que ell també. Però clar, no, sempre es busca més a més que el número 2 sigui una dona. Ara mateix, si pensem en una dona de Junts, només se'ns acut Laura Borràs, i la relació no és especialment bona entre ells dos.
Ui, no.
Entre ells dos, més informació.
No. De fet, entre ells dos encara, mira, però hi ha una part del partit, dos parts del partit bastant enfrontades, que no sé si veurien massa bé que fos allà la que anés a un debat. A més, tenint en compte tantes coses que li podrien tirar encara, no? No, a mi m'ha resultat curiós, parlant amb alguns dels companys que estaven presencialment a la conferència, que evidentment el moment més aplaudit ha sigut quan ha dit que es presentava a les eleccions, però hi ha hagut un moment amb molta ovació també, que ha sigut quan ha dit que si té el suport es tornarà. I és el que comentàveu vosaltres abans, com pot ser que un altre cop el rucu-rucu... Bueno, és que la seva gent... Això el que l'esperona. Vull dir, és això precisament, o sigui, és aquesta idea la que li fa connectar amb aquell 2017 i amb aquell el referèndum i la DUI i tot això. Encara que després la proposta a dia d'avui sigui negociar un referèndum, que és el mateix que està demanant Aragonès i Esquerra Republicana, recordem, i que és el mateix que ha servit perquè la CUP li retirés el suport el dia 1, després de fer-lo president. Per tant, no només hauria de guanyar, diguéssim, dins del sector de l'independentisme i assegurar que Esquerra Republicana li doni suport, sinó que després hauria també de convèncer la CUP, si és que hi ha majoria, i tot això comptant amb que la mesa no sé què, és que els condicionants són molt...
I perdona, i afegint, Rafa, els d'aquests que són fidels, que efectivament són els seus, que segurament no són suficients, que hi ha desenganyats, que segurament hi haurà, com vam parlar la setmana passada, algunes candidatures alternatives... Enganyats o desencantats, algunes candidatures alternatives en el món de l'independentisme que podrien tenir alguna oportunitat.
Segurament no? Ara no, però en campanya estic segur que jugaran la carta del vot útil independentista més abrandat. Però a més, n'hi ha una cosa també, que és que amb aquest tret de sortida, diguéssim, de Junts, l'embrancida és forta, perquè és el que comentava la Laura, l'actiu principal que tenen ara mateix és Puigdemont i el seu retorn, i és així. Ara bé, la teoria política diu, no, és veritat que normalment, o sigui, últimament les teories polítiques cauen com un dominó, però la teoria política diu que si comences una campanya, una precampanya molt forta amb el teu principal argument sobre la taula, a meitat campanya estàs venut. Per tant, suposo que Junts ha planificat una campanya de més d'un input, diguéssim, d'allò de, bueno, una mica sorpresa, entenc, perquè hauran de mantenir aquesta tensió. Ara anava a dir, o que no la facin els altres, tampoc veig els altres, amb una campanya molt animada, de moment.
Si no m'equivoco, Laia, avui, durant aquest discurs, per l'estona que jo he pogut escoltar abans que comencés el programa, així molt de passada, jo m'he apuntat que Carles Puigdemont també ha anomenat, com a mínim, la paraula sequera, ensenyament, sanitat, millora de la burocràcia, habitatge, ha parlat d'Israel i Palestina, de globalització tecnològica, vull dir que molt així de passada ha tractat també altres temes.
Sí, ha sigut cap al mig, no, del discurs, que ha vingut a dir que hi ha molta feina per fer, que ho sap, que coneix el context del que està passant ara mateix a Catalunya, quines són les preocupacions d'ara mateix, com és, per exemple, la sequera, i ha explicat, doncs, que tot això s'ha de liderar. Ha vingut a dir, doncs, que el govern actual no ho està fent prou bé, no està liderant tots aquests reptes, no, que té la societat catalana ara mateix, i sí que ha enumerat, no, aquests problemes, dient que ell entoma, no, aquests problemes i té aquesta capacitat o vol liderar, no, la solució. També ha dit que no seria gens fàcil, que és feina de molts mesos i fins i tot anys, però que sí que aquests problemes, aquests reptes que té Catalunya ara mateix, també s'han d'entomar. Per tant, no només ha centrat el discurs, no, en aquests missatges més polítics pel que fa a l'autodeterminació, al referèndum, que ell tornarà quan s'apliqui l'amnistia, encara que els jutges no ho vulguin, sinó que també ha enumerat, sí que potser més de passada, però sí que ha enumerat, no, tots aquests reptes que també té ara mateix Catalunya sobre la taula.
Laia, alguna cosa més que vulguis comentar també d'aquest discurs de Carles Puigdemont, que l'hem anat pràcticament disseccionant, però no sé si ha dit alguna altra cosa que vulguis destacar.
Doncs sí, ha sigut també cap al final, no?, quan ha dit, no?, que tornaria en el moment que pogués ser investit president. També ha fet, no?, una crida al seu partit, no?, a Junts per Catalunya, dient que queden molts pocs dies per les eleccions, queden uns 52 dies, crec, per les eleccions, per tant que cal fer molta feina, hi ha molta feina per fer, i ha fet aquesta crida final, no?, a la mobilització de tot el partit per sortir a guanyar.
Jo vaig a totes, però ens caldrà molta mobilització per fer-ho possible. Començant per la mobilització a les urnes. No badem, si us plau. No deixem cap papereta a casa, si us plau. Mirem de concentrar les forces i aplegar una majoria política i social que, com a les millors ocasions de la nostra història, siguin capaces de capgirar les previsions i sorprendre els il·lusos enterradors de Catalunya.
Per tant, aquest missatge, no?, de mobilitzar, que ell diu que va totes, i per tant també demana al partit que ho faci, i que aquí a Catalunya, doncs, no?, es mobilitzin per intentar, doncs, guanyar aquestes eleccions del 12 de maig, no?, i arrabassar aquesta primera posició que ara per ara totes les enquestes diuen, no?, apunten a que és per Salvador Illa.
Un element clau també, aquest de la participació en aquestes eleccions, com sempre, vaja, però...
Sí, però especialment segurament per ell, que és veritat que, com comentàveu abans, hi ha partits extraparlamentaris ara mateix amb el que Junts segurament té una certa frontera, que si hi ha una participació baixa poden acabar aconseguint representació, i això fa que bueno, hi hagi determinades majories que puguin dependre d'aquests partits, o fins i tot que el resultat de Junts sigui menor del que hauríem de tenir per passar per davant d'Esquerra, com a mínim.
I en aquesta línia estic convençut, perquè ja vaig sentir l'altre dia el Turull, si no recordo malament, que un dels temes de la campanya és el tema de les competències en matèria d'immigració i el tema de la immigració, que és una de les banderes d'un dels possibles rivals, que, com sabeu, és aquesta aliança catalana de la Oriol Sudic. Per què? Perquè estic segur que Junts jugarà amb aquesta carta.
Jo és que estava pensant més o menys el mateix, és a dir, si fan forat aquestes formacions, no?, que es puguin presentar a les eleccions, segurament faran forat en l'espai de Junts. Per tant, és possible que, com deia el Rafa i com deies tu, és possible que Junts, més enllà de la carta guanyadora que és el retorn del president legítim Carles Puigdemont, segurament faran anar durant la campanya a l'element de la utilitat de concentrar el vot amb la força que té més possibilitats de quedar per davant de les altres opcions, i dos, absorbir una part del discurs que fan partits d'extrema dreta com Aliança Catalana, jugada potser d'una forma diferent o no tan salvatge, deixeu-m'ho dir així, però utilitzant una part del seu argumentari. És possible que això ho facin. Jo poso un dubte que això serveixi realment o els hi pugui repercutir positivament en termes de treure rèdit electoral, però no sé si pot ser un element que vulguin jugar en campanya.
Això i altres elements ideològics que l'enllunyin, per exemple, el tema de la fiscalitat, el tema del dret de l'impost de successions, que sembla ser que veurà un dels obstacles per pactar els pressupostos, no? És a dir, quan, en el moment en què estan demanant una llista unitària, que en el seu dia, quan van tenir aquesta idea, podia tenir sentit, perquè ells deien, jo sempre vaig pensar que això de primer independència i després ja ens posarem d'acord en quin model de societat tenim era inviable, però ara té menys sentit que mai. És a dir, jo crec que quan demanen una llista conjunta, o ell diu que voldria una llista conjunta de tot l'independentisme, no, se n'adona perfectament que les diferències en aquests moments amb Esquerra Republicana, per exemple, des del punt de vista ideològic, són cada vegada més grans. Jo estic convençut que Esquerra no té cap mena d'interès de pactar ni un govern, que pareix que una altra cosa és que el resultat obligui, però estic més convençut que qualsevol dels dos partits té més interès, si no suma la majoria independentista, en pactar amb el PSC, que no entre ells.
Però vaja, això de la llista unitària pràcticament no podem donar per descartat.
No, bueno, però ho ha dit.
Perquè anava a dir, jo crec que no val la pena gairebé ni parlar-ne, perquè és evident que és una cosa que es posa damunt de la taula simplement per poder dir Esquerra no hi vol participar, perquè és evident que Esquerra no hi participarà, i que llavors després, si vas amb demòcrates, amb alguns, no?, amb alguns grupuscles que ja han donat suport a Junts en anteriors eleccions, llavors poder dir aquesta és la unitat, més fitxar un parell d'independents, i aquesta és la unitat, i això és el que representa Catalunya. Jo crec que el que té al cap Carles Puigdemont quan diu això és precisament aquesta idea. Jo tinc molta curiositat per saber com encararà això que dèieu abans, la possible existència o entrada d'altres partits, com Alhora o Aliança Catalana fins i tot, perquè avui, de fet, una de les coses que ha dit és que no podíem, no sé exactament com ho ha fet anar, com que no podíem rebejar-nos més en aquesta autocrítica, que sí que hi havia coses que s'havien fet malament, però que s'ha de tirar endavant i que bla, bla, bla. I això...
Ha dit que no havia passat ni un sol dia sense que no hagués fet autocrítica del que va passar, però també no ha passat ni un sol dia, crec que ha dit, sense treure com alguna lectura positiva del que ha passat.
Exacte. Llavors, crec que aquí, no, una part pot anar precisament cap a aquestes altres formacions o que poden ser més crítiques amb això però clar, alhora és una situació endimoniada perquè parlar-ne també pot fer que gent que potser no n'havia sentit a parlar, llavors de cop i volta en senti a parlar i se li plantegi com una alternativa a votar alguna cosa que no sigui Carles Puigdemont. Tinc molta curiositat, o sigui, ja sabem que l'estàndard serà Carles Puigdemont, però a partir d'aquí hi ha cosetes de la pròpia campanya que només les veurem fins que no comenci, o ja les anirem veient aquests dies, però que crec que determinaran bastant també no només el to de la campanya en si mateixa, sinó de quina manera es poden articular possibles pactes després.
Són pràcticament 9:45 de la nit. Laia, no sé si encara ets aquí a l'Ajuntament d'Elna, no us han fet fora de moment, espero.
Sí, sí, encara hi som, no? De fet, aquí encara hi ha molts companys periodistes, no?, que encara estan acabant d'escriure les seves cròniques. La gent sí que ha marxat, els polítics també han marxat, però nosaltres encara estem aquí, també tot l'equip de gent de comunicació de Junts per Catalunya, tots encara som aquí treballant, sí, sí.
Només una última qüestió, Laia, que comentàvem abans, que ens havia cridat l'atenció, és sobretot la imatge, no?, que ha volgut donar avui Carles Puigdemont, perquè fins i tot en el color i en els cartells que hi havia, en la pantalla que hi havia darrere, no hi apareixia en cap cas el nom de Junts, no hi hem vist el color de Junts i només s'hi veien les lletres, si no m'equivoco, de president Carles Puigdemont.
Sí, exacte, absolutament cap referència a Junts per Catalunya en la posada en escena, en la 13, diríem, no, d'aquesta conferència. De fet, crec que només el logotip de Junts l'he vist en alguna de les cintes que ens han donat per les acreditacions, perquè realment no ha aparegut en lloc més. De fet, fins i tot aquest color blau, no, que han triat per aquest cartell de la conferència és blau marí, és un blau més
recorda
pujat
més
que el blau
de Convergència, no?
Exacte, sí, exacte, no és aquest blau més turquesa que és el de Junts per Catalunya, sinó que és aquest blau, podríem dir, sí, més convergent, i també la posada en escena, no? Aquest gran cartell darrere seu dient president Carles Puigdemont, i també un escenari molt sobri amb dues banderes, això sí, no? La senyera i també la bandera europea, i aquesta, no?, ha estat la posada en escena que lliga una mica, no?, amb la idea que ell ha dit, no?, que li agradaria que hi hagués aquesta llista única, que sap que no podrà ser i que busca, no?, aquesta llista transversal allunyada, que no sigui només amb gent de Junts per Catalunya, sinó amb gent que vingui d'altres àmbits. Per tant, la posada en escena, no, que també lligava cap a aquest missatge, que és el que ell ha volgut donar durant la conferència.
Tot i aquesta mà estesa, ahir dèiem que hi havien convidat a gent d'altres partits i també d'entitats. No sé si entre el públic has pogut veure gent d'algun altre partit o d'alguna entitat que t'hagi cridat l'atenció, o realment vaja, com dèiem ahir, ho apuntàvem ahir aquí a la tertúlia, difícilment s'hi veuria gent d'altres partits, com a mínim cares visibles, que haguessin anat a aquest acte de Carles Puigdemont.
De partits, jo no n'he sabut veure clar. Identitats, es fa de mal dir, perquè realment hi havia moltíssima gent. Ens deien, ells tenien una previsió d'unes 1.000 persones, al final han estat unes 1.400, però sí que el que hem vist és molta gent del partit de Junts per Catalunya, o bé de l'entorn de Junts de Junts, o que abans havien estat de l'entorn de Convergència. Per exemple, hem vist, no?, Xavier Trias, també hem vist exconsellers com Joaquim Forn, Iolanda Cervera, i havia absolutament tots els diputats, tant els del Parlament com els del Congrés dels Diputats. Hem vist l'advocat Jordi Pina, no, que va ser un dels advocats dels presos del sector de Junts, no, de Jordi Turull, de Josep Rull. Doncs també hem vist aquest advocat i moltíssima gent, això sí, relacionada, doncs, amb Junts i amb tot aquest entorn. També hi havia Toni Comín, Lluís Puig, la germana de Toni Comín, la Betina. Per tant, sí que hi havia moltíssima gent d'aquest entorn, però no d'altres partits.
Laia, moltíssimes gràcies. Que vagi bé, bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit. 9:33, mira, sobre això del color, ara també el cap de política de RAC1, l'Adrià Santasusagna, em comentava que aquest color blau marí, que jo deia, home, sembla més el de Convergència que no pas el de Junts. Em diu que també històricament s'associa en comunicació política doncs, a, més a un missatge institucional o de presidència. Vull dir, que potser seria un color més neutre.
Aquí, és el color del PP, també, eh? És el color oficial del PP. No?
També, s'assembla bastant més al de Moncloa. El de la sala de premsa de Moncloa...
Mira, això concorda amb el que, no diu, amb el que diu la tria.
Sí, sí. Sí,
és institucional,
sí,
no?
Sí, sí, és veritat. Veritat. Bé, jo crec que ha volgut donar aquesta imatge de soc l'expresident que vull tornar a ser president, per tant, una cosa més institucional. És veritat que ha dit allò de que el seu partit, o sigui, que la seva candidatura haurà d'anar més enllà del seu partit... Pues no sé, segurament està pensant en fitxar algun independent, alguna cara coneguda, alguna cosa més o menys potent, però aquells, jo crec que aquells temps de fitxar estrelletes molt alienes a la política, jo crec que ja va passar, crec que tots els partits...
Jo crec que totes les estrelletes han quedat escarmentades.
Les estrelletes i els partits.
O s'han estrellat directament.
I si m'apures, els periodistes, que al Parlament les veiem en Sant Pere, saps? Per tractar amb gent que no havia fet mai política.
I sabeu però... que... Ah, perdona, no és una cosa. Sabeu que veig també que han passat, o sigui, han passat 5 anys, que sembla que no, però en una part de l'electorat, sobretot els que el 2017 eren molt joves, o sigui, una part de la gent molt jove que es va emocionar i va entendre que aquí hi havia una possibilitat real d'assolir la independència, jo crec que aquests estan desenganyats, i els nous joves, les noves generacions, el Puigdemont ja els hi deu sonar com a vintage.
Passen 7 anys, que vol dir que gent ara podrà votar, que en farà 18, i que aleshores en tenia 11. Eh?
Això, sí.
O sigui, sí. Jo quan penso en aquests termes, bueno, és...
El temps passa ràpid. Mica, el temps passa molt ràpid.
Bueno, m'espanta perquè realment passa
ràpid. Perquè
passa
ràpid.
No m'espanta que hi hagi gent que tenia 11 anys i ara en tenim
11. Sí, sembla que fa 4 dies, però ha passat molt de temps.
9 i 35 minuts. Va, farem una pausa i de seguida seguim aquí amb la tertúlia del No sé.
RAC 1.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem. Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà, tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes desconnectar el cap de setmana. Vàrem fer una escapada a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I el restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb el codi promocional RAC1, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
RAC 1. Innocente 10. Coordinador del club de futbol La Torreta. Primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8...
amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, què?
El trivial musical de RAC 1.
Molt bé, 3 punts!
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
Tres dones i tres homes de RAC 1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al trivial musical.
A punt d'anar un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC 1 i a RAC1.com.
RAC més 1.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Minuts i arribarem ja a les 10 de la nit. Volia repassar ràpidament les dades del CEO. El que passa és que, clar, són les dades del CEO que han sortit avui que són de just abans de que es convoquessin les eleccions anticipades i, per tant, van una mica en la línia dels resultats que hem anat veient aquests últims dies, que és aquesta victòria del PSC, li dona entre 35 i 42 escons, Esquerra entre 26 i 32, Junts entre 24 i 29, hi hauria triple empat entre el PP, els Comuns i Vox, però amb una forquilla força àmplia, entre 8 i 13, i la CUP en trauria entre 7 i 10. Ciutadans, en aquest cas, com van apuntant diverses enquestes, doncs ens quedaria fora, però m'imagino que aquests resultats canviaran en el proper CEO, perquè evidentment no hi havia tots aquests elements sobre la taula.
És que aquesta enquesta, per definició, em sembla
no
que
hauria d'haver sortit.
No, efectivament, és que no té cap mena de validesa. O sigui, una enquesta feta en un moment en què no té res a veure en el moment actual per als canvis, o sigui, sobretot perquè no s'havien convocat eleccions, sobretot perquè tampoc s'havia aprovat encara la llei d'amnistia. És més, en aquell moment s'havia votat en contra, per tant, o sigui, no se sabia com acabaria. I després pels altres elements, pel tema del Puigdemont, que es presenta a les eleccions, és a dir, tot plegat, jo crec que no té cap mena, des del punt de vista electoral, no té cap mena de validesa. Les altres coses sí.
Anava a dir més enllà de...
Jo estic molt a favor de que es publiqui per FICE.
Que es publiqui, sí.
Per FICE, que no públics, estic, sí. I que es faci per FICE, que no estic sol, dient no em vull disfressar per Carnaval.
Ah, mira!
No només no estic sol, jo és que són una minoria els que volen disfressar per Carnaval.
Per qui no hagi escoltat les dades. Per qui no hagi sentit les dades, només el 14% dels catalans es disfressa, només el 14%.
Aquí teniu una.
No sempre,
però a mi m'agrada sortir amb xaranga amb gent, vull dir, jo sola no. Però, bueno, escolta, mira, en un moment tonto...
Crec que preguntava pel Carnaval, concretament, no si et disfresses a casa teva.
Jo era una de les meves frustracions de l'adolescència, perquè quan hi havia festes de Carnaval no hi anava, perquè em feia no sé què disfressar-me. No, em sembla que no ho he fet mai.
Mai de la vida.
No, jo lo meu és una qüestió de tradició. Vull dir, el meu poble no s'ha celebrat, jo sóc valencià i a València el Carnaval només se celebra en llocs molt puntuals. No s'ha celebrat mai Carnaval i no tinc aquesta tradició.
Les falles sí, però Carnaval...
Tampoc pensis tu que sóc molt fallero. Però a les festes del meu poble hi ha una nit que tothom es disfressa i jo també em disfresso, però estem parlant del setembre i l'ambient és molt és diferent. Però
per Carnaval,
no es fa res. No, per Carnaval, al col·le...
Tu, Maria, què disfresses?
És que he tingut sempre com una relació ambivalent amb aquest tema. Llavors,
psicologia aquí,
És que ara ho estava pensant perquè no hi havia pensat mai. Ara, si m'ho preguntes, et diré que no m'agrada disfressar-me. Però sí que he tingut èpoques on sí que m'ha agradat més, però sobretot quan és amb grup, amb uns amics, fèiem per Cap d'Any, fèiem una festa de disfresses temàtica per temes, i això era molt xulo i tothom s'ho currava molt, però...
Home, a mi m'ha sorprès, que només el 14%, em sembla una xifra... molt baixa.
Perquè tu ets dels que sí, no? Pel que veig.
Jo he estat molts anys sense disfressar-me i...
I ara que t'has fet gran,
m'he disfressat alguna vegada.
Has perdut el control. Sí. T'has desmelenat.
Sí, els últims 4 anys potser m'he disfressat dues vegades, allò un dia, que és el dia que tothom es disfressa al meu poble.
Sé casteller, compta com a disfressa, no?
No, i mira, no m'he posat mai la roba de castellera, no, perquè la gent es pensa que a vegades ets d'un lloc i has de...
És molt ben fet. Un dia m'agradaria parlar dels castellers.
No, en parlarem, Maria, perquè tu ets molt crítica amb els castellers de Vilafranca i aquest tema no el tractarem a la tardúlia perquè acabarem malament.
En canvi, jo soc molt fan dels castells i dels de Vilafranca especialment.
Sí, no, però ara no tindrem aquesta discussió. No, però sí, altres dades, per exemple, d'aquest CEO, que no tenen a veure directament amb els resultats electorals, però sí que m'ha cridat l'atenció que la majoria no tenen ni idea ni de qui governa la Moncloa ni a la Generalitat i que només 3 de cada 10 catalans saben dir el nom d'un ministre de Pedro Sánchez. Vull dir que aquestes dades sí que són...
Un de cada 10 el nom d'un conseller.
Un de cada 10 el nom d'un conseller. És a dir, que 9 de cada 10 catalans no saben el nom de cap conseller.
Ni de cap conseller ni de cap polític, segurament. És que, i això realment a mi, jo a vegades hi penso i pensava avui amb la compareixença de Carles Puigdemont, quanta gent sap qui és Carles Puigdemont a la mateixa Catalunya? Potser no gaire. I si veiem, no, de consellers, que és veritat que n'hi ha hagut, i ara mateix n'hi ha només d'un sol partit, i hi ha hagut molts canvis, i jo crec que la política realment ha deixat d'interessar. Avui dinava amb un amic que em deia el procés ha provocat dos efectes. Diuen, la gent gran és com una mena de...
religió?
De no sé com dir-ho, que no soni massa despectiu, però d'actiu...
incentiu.
Bueno, d'actiu, diguem...
formatiu.
De droga.
Addicció, una addicció.
Bueno, sí, com aquesta, no?, un agent psicoactiu, ara, un agent psicoactiu, i en la gent jove li ha generat un desinterès absolut. I això crec que és molt greu, és més greu pel que fa a la gent jove, que no pas pel que fa a la gent gran, perquè això realment degrada moltíssim la democràcia i les dinàmiques socials que l'acompanyen, i d'això no sé quan trigarem a refer-nos-en, però efectivament aquestes dades il·lustren això i em semblen bastant dramàtiques.
Jo crec que això va més enllà del procés, és a dir, el procés ha generat aquest efecte, però crec que els tempos i el que està passant amb la política, per exemple, espanyola també, el que hem vist al Congrés dels Diputats els últims dies, segurament també alimenta aquesta desafecció política, no? El fet de que veiem els dos principals partits tirant-se els plats uns a sobre dels altres per casos de corrupció o presumpta corrupció, evidentment això genera una distància molt gran amb l'electorat, no? Perquè al final hi acaba alimentant aquest relat que a més és perillós per les derivades que pot tenir de tot és el mateix, no? Qualsevol opció política és el mateix, i jo crec que això genera bàsicament l'antipolítica. A mi m'agrada molt fer un exercici, perquè a vegades com a periodistes, molts de nosaltres potser vivim en petites bombolles de gent que ens anem retroalimentant amb la informació que gestionem o que tenim, no? Sortir d'aquesta bombolla, jo crec que et deixa palmar millor la realitat que passa més enllà de l'àmbit periodístic, per exemple. Si tu parles amb molta gent, almenys és la meva experiència personal, vull dir, evidentment sí, no és extrapolable, però jo tinc companys i companyes que no treballen en l'àmbit periodístic i que el dia de la convocatòria electoral de Pere Aragonès, per la nit, parlant amb ells, ostres, tal, no sé què, ara em venen unes de noves eleccions, no se n'havien adonat.
No ho sabien.
I ja no et parlo, que això en realitat òbviament arribarà a un públic molt majoritari, i ja no et parlo quan tenim debats sobre els pressupostos i sobre el que s'està pactant en seu parlamentària. Vull dir, la gent jo crec que està absolutament desconnectada.
Amb una veïna encara ho sabia. Ah, no havíeu marxat de vacances, tal, no sé què, li dic, no, però bueno, el que això us comentava abans, no? Dic, no, la convocatòria electoral i tal, m'hi diu, les europees, però falten molt, no? I dic, no, les catalanes, diu,
no
han convocat eleccions. Sí. I, o sigui, he pensat, és una bufetada de realitat el que m'acaba de...
És que jo tinc molt aquesta vibra de que fora d'aquests entorns està passant això, que molta gent està
allunyadíssima. És una veïna relativament jove, vull dir, t'estic parlant d'una persona de 40.
Hem obert una carpeta que em sembla molt interessant, perquè a més té dos dimensions.
I no l'obrirem gaire, que arribo un últim tema encara per fer, així que ràpid.
Ràpidament, mira, una, que és sobre l'interès de la gent jove, aquest concret, de l'interès de la gent jove per la política, perquè la gent gran i jo crec que interès sí que en tenen. El que passa que hi ha una sensació, o sigui, la gent gran, de quan veus l'espectacle setmanal, per exemple, del Congrés, i dius, això és horrorós, és vomitiu, perdoneu per la paraula. I a Catalunya jo crec que el que hi ha hagut és un deteriorament progressiu de les institucions que fa que la gent... Jo mateix no estic segur ara de poder dir tots els noms dels consellers de la Generalitat. No sé si vosaltres, tots.
Potser no en algun ens equivocaríem. Vale,
sí. Molt bé, pues, vale. I aleshores, el que sí que veig jo és que, com que tinc la sort, perquè m'agrada molt, de ser docent en dues universitats, és que fa la gent jove. Aleshores, és veritat que hi ha una majoria potent de gent que està molt desinteressada, però després hi ha una minoria molt activa i molt compromesa en la política, el que passa és que normalment amb opcions radicals. I això sí que ho veig, és a dir, no amb els partits tradicionals, sinó en opcions més radicals i en alguns àmbits de la dreta i en alguns altres àmbits de l'esquerra.
Un altre dia, si vols, obrir un meló del que consideres radical.
Sí.
Bueno, pues Vox és radical.
Ja t'ho dic, Vox i la CUP.
Sí, la CUP és radical, sí, per mi és això. Sí, sí,
però això de fer equivaltre les dues coses com si no presentessin el mateix, per molt que siguin opcions que tu entenguis com a radicals.
Bueno, no entrem en aquesta discussió perquè no es posarem d'acord.
Bueno, no, és que no tens raó,
crec. Bàsicament perquè dic que no obriríem un altre debat.
Però jo el que dic és que veig que la gent que està compromesa amb opcions, fins i tot et diria amb Aliança per Catalunya o amb el front no sé què, saps? Vull dir, aquest tipus de coses que aquí, aquestes sí que les poses al mateix sac, no? Que tu, que Vox.
Va, fins aquí, sí.
Jo, evidentment, he dit sempre que és extrema dreta, jo, no sé com estàs qüestionant. Jo el que
dic
és que extrema dreta, una formació política que no defensa valors democràtics, no penso que sigui assimilable a una que sí que ho fa.
Bueno, hi ha alguns valors d'aquests que no ens semblen valors.
Va, 10 minuts per arribar a les 10 de la nit, parlàvem d'aquestes dades del CEO i volíem acabar avui parlant d'unes altres dades que han sortit avui, és que l'any 2050, i no falta tant, perquè abans hem dit que els anys passen molt ràpid, la majoria dels països del món perdran habitants perquè les morts superaran els naixements, que és una tendència que ja hem anat veient darrerament, però és un informe que es publica avui a la revista científica de Lancet. Tot i això, diuen els investigadors que plantejarà, evidentment, molts reptes, tant econòmics com sanitaris, també geopolítics, i volíem dedicar avui aquests últims minuts del programa per parlar amb l'Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics i també director d'Investigació al Departament de Sociologia de la UAB. Senyor Esteve, bona nit.
Molt bona nit.
Aquestes dades entenc que no són noves i que aquesta tendència ja fa temps que es va veient que va cap aquí, no?
Sí, bueno, el Lancet és un gran altaveu i cada vegada que publiquen aquestes dades se'n fan més ressò als mitjans, però ja són molt consistents amb el que Nacions Unides sol publicar habitualment de com va, diguem, el devenir demogràfic de la majoria de països del món, no? Mm. Ells bàsicament han fet un exercici semblant al que fa Nacions Unides habitualment i on evidentment es constata que degut a la caiguda de la fecunditat i que molts països ja tenen menys de 2,1 fills per dona, doncs això tard o d'hora acaba generant una caiguda dels naixements i, per tant, quan cauen els naixements augmenta, diguem, la bretxa entre les defuncions i els naixements i, no sé que es compensi per la immigració internacional, els països acaben perdent població.
Mm-hmm. Si haguéssim de dir quines són les principals conseqüències, no sé, el top 5 de conseqüències que tindrà això en els propers anys, aquesta baixada de la natalitat, què diria?
Les més immediates són a les escoles, no? És a dir, que quan baixen els naixements, doncs si estaves unes escoles que estaven pensades per donar classe, diguem, a X persones i ara n'hi ha X menys un 10%, doncs lògicament es nota a mesura que van avançant aquestes cohorts poc poblades de naixements a edats més avançades, doncs es nota a la secundària, després a les universitats i després al mercat laboral, a no ser que això es compensi doncs, per l'arribada d'immigrants joves d'altres destinacions. Uh-huh. I a llarg termini, doncs, el fet de que no neixin persones també fa que el pes que té la gent gran sobre el conjunt de la població sigui més gran i que, per tant, tots els serveis, totes les prestacions gravitin cap a aquelles edats que són més nombroses, no? I hi hagi com una reorganització interna de cap on van les transferències públiques i privades, no?
Mm-hmm. Ara que precisament que parlàvem de que tenim aquí molt a prop unes eleccions i de totes aquestes promeses a vegades que es fan quan hi ha un període electoral, vostè creu que ara mateix també s'està tenint prou en compte aquesta caiguda de la natalitat en les polítiques que s'estan plantejant?
A veure, jo crec que tinc a vegades la sort de parlar amb representants polítics i sí que estan preocupats per la caiguda de la natalitat, sobretot estan més preocupats per l'augment de l'envelliment, no? I el fet de tots els baby boomers que envelliran en els propers anys i la tensió que això crearà en el sistema sanitari, assistencial, etc. I jo crec que ara es començarà a notar també per la part baixa, sobretot, ja et dic, d'entrada a les escoles, no? Perquè ja se senten a dir, doncs, que hi ha escoles que no poden omplir els cupos, etc. I per tant sí que es notarà, i d'aquí 10 o 15 anys doncs es notarà a les universitats també, que hi ha una davallada notable de naixements, que any rere any doncs assolim rècords negatius de menys naixements, i lògicament també està passant doncs que els naixements de la població autòctona cauen, malgrat que els immigrants, diguem, tenen fills, però amb un nivell constant. És veritat que en termes relatius doncs el pes dels naixements de mare estrangera cada vegada són més grans, i llavors tot això també ha generat un cert revolt i una certa preocupació, però bueno, forma part d'aquest procés demogràfic que està en molts països, no només nosaltres, sinó el Japó ja ens porta una mica més de davantera, Corea del Sud, són països on ja fa temps que està passant això.
Si no m'equivoco, perquè hi pugui haver aquest relleu generacional, es calcula que la taxa de fecunditat hauria de ser de 2,1 fills per dona, i aquí a Catalunya sí. És de 1,17, les últimes xifres que es tenen, de l'any 2022. Sí. Clar, això és la meitat.
Sí, és que cada 30 anys, diguem, tens la meitat de mares que la generació anterior, no? I llavors, clar, perquè es calcula 2,1, doncs perquè com els homes no ens podem reproduir, diguem, directament, doncs les dones haurien de, per substituir un home i una dona, doncs haurien de tenir dos, no? I això, és veritat que això té efectes a mig i llarg termini, no és una cosa immediata que baixi la fecunditat i baixin els naixements. Per què? Perquè hi ha països que tenen molta població fèrtil, és a dir, molta població jove. Quan tu tens molta població jove, la fecunditat pot baixar, però no es noten els naixements, que és el que ens ha passat a nosaltres. És a dir, nosaltres, aquí a Catalunya i a Espanya, ja fa més de 40 anys que tenim una fecunditat al voltant de l'1,3, però no ho hem començat a notar en els naixements fins l'any 2008, perquè les poblacions tenen inèrcia, i ara hi ha molts països que estan creixent per inèrcia. No creixen perquè les dones tinguin aquests 2,1 fills, sinó creixen perquè hi ha moltes dones en edat fèrtil en aquell moment històric, i per tant això fa que les poblacions siguin creixent. Això la gent del Lancet ho sap, la gent de Nacions Unides ho sap, i diuen: malgrat que encara segueixin creixent els molts països, ja han posat, diguem, el programador perquè amb 30 anys vista comencin a caure les poblacions. No?
I vostè li veu possibilitats a aquesta situació, que aquesta tendència es reverteixi, o creu que no hi ha pràcticament res a fer?
La tendència dels naixements i de la fecunditat en països occidentals crec que no té marxa enrere. Fins i tot en els països on presumien de, malgrat ser països rics, avançats, que un pensaria que no es tenen tants fills com el Tercer Món, per exemple, tenien molts fills, com els suecs, etc., els està caient la fecunditat, i no se saben massa explicar per què, si resulta que tenen feina, són països des del punt de vista de gènere molt igualitaris, tenen polítiques socials que els ajuden, i sí que hi ha, diguem, tot un rum-rum, doncs, que hi ha uns certs canvis de prioritats, uns certs canvis culturals que arrosseguen també a molta gent a posposar a l'arribada del primer fill, sumat amb tota aquesta generació aquesta incertesa econòmica, precarietat. És com la suma, diguem, de canvis en les expectatives i també un context que no convida a l'optimisme, i semblaria que això és el que està arrossegant les taxes de fecunditat, fins i tot a Suècia, que els estan baixant i estan preocupats, fins i tot a Noruega, que els està baixant, fins i tot als Estats Units, fins i tot a França, i a Espanya jo crec que seguirà baixant, i que probablement doncs arribarem a l'1 no d'aquí pocs anys. Crec que pot ser que arribem a... Vull dir que crec que està baixant i no hem vist senyals de millora, malgrat que l'atur juvenil, per exemple, està millor que fa uns anys, etc. No acabem de veure senyals que això pugui remuntar.
Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics i també director d'Investigació al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica aquestes dades que llegíem avui de la revista científica de Lancet. Que vagi
molt
bé.
Gràcies
a vostès. Gràcies.
Bona nit. Adéu.
Bé, doncs, molt ràpid perquè hem d'anar acabant, però vaja, hi ha un panorama... Sempre hem dit, home, som massa població i està bé que es redueixi, però clar, si segueix aquesta tendència...
Però jo me'l ventilo ràpid. Que... Quants nens tens a anar? Quants
fills
tens?
De moment, cap.
I Maria? No, Laura? I el Rafa, un, no? Aquí l'únic que garanteix la substitució sóc jo, de moment, que en tinc dos. Sí, sí. O sigui, clar, o sigui, aquest és el plan, imagina't. És que hi ha molta gent jove ara i jo crec, bueno, no sé, parlo amb molta gent, però per exemple, veig moltes noies que diuen que no volen tenir fills, o moltes parelles que diuen que no volen tenir fills, que no estan que no està al món per tenir fills o per altres raons, no? Però això és un... Bueno, és la realitat, no? Tenen gossos,
no,
gossos,
això,
eh, Maria?
Hi ha també les condicions materials que et porten a prendre aquesta decisió quan la prens, no? I tots podem comparar-nos amb els nostres pares, segurament, de quin moment ja tenien una feina estable i unes condicions que els van permetre doncs, engegar un projecte familiar, en comparació amb la majoria de joves d'avui en dia, i hi ha també, i és veritat, un canvi cultural en aquest sentit. Hi ha gent que pensa que no val la pena tenir fills per la merda de món que els deixarem, i hi ha gent que, efectivament, que té altres prioritats i que no veu com aquesta com una de les seves. També perquè durant molt de temps s'ha plantejat el fet de tenir fills com una obligació, i jo crec que està bé també que ara doncs, sigui una cosa que es pensa una mica més i que aquesta pressió social que hi havia abans i que continua existint per moltes dones en determinades franges d'edat doncs sigui una cosa que cada cop és menys important.
Doncs en fi, ho deixarem aquí, perquè se'ns està acabant.
La Laura no vol opinar.
La Laura no està d'acord amb la Maria.
Anava a dir exactament el mateix que la Maria.
Laura Aznar, Rafa Garrido, Maria Vila i Josep Manel Silva, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí dijous. Fins la setmana que ve. Doncs bé, anirem acabant aquí la tertúlia, com dèiem, del 9C. Avui falten uns segons per arribar a les 10 de la nit. Farem una pausa i de seguida actualitzem la informació.
9C. Amb Anna Ballonet.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida.